El gall del monestir.
És temps de tertúlia, els enguatafons, la tertúlia dels dimarts. Avui, pràcticament, un cara a cara, un tet a tet, no sé, o simplement una conversa a dos entre Alfredo Bergua, benvingut,
bon
de
dia.
Nou, molt bon dia, i Arcadi Oliveres, molt bon dia.
Bon dia, tingueu. Sí.
Bé, doncs, hi ha dies que es fa complicat quan els temes no hi ha novetats, els temes continuen sent els mateixos i semblem que estem instal·lats en aquella roda.
No hem d'inventar una nova realitat.
Que no. La veritat és que, però la realitat és la que és,
sí.
I es tracta d'anar-la seguint i analitzant. Tampoc no mirar-se-la des de fora com si fos aliena, no? La nostra...
És nostra, la realitat.
La realitat és nostra, sí senyor. Si us sembla, volia començar, Arcadi, per dos temes que són locals, però són dos temes ja molt antics que tornen a estar d'actualitat. Un té a veure amb aquestes pantalles acústiques que s'han d'instal·lar a l'AP7 a l'alçada del barri de Majaner, de Mirassol. Que ja s'ha, bueno, ja s'ha anunciat que hi haurà un estudi, Foment ha donat el vistiplau perquè hi hagi un estudi per la instal·lació d'aquestes pantalles acústiques. Els veïns, per la seva banda, diuen que fins que no ho vegin no s'ho creuran, però diríem que això ja tira endavant. Després hi ha un altre tema, que és un barri del terme municipal de Sant Cugat que es diu Can Barata, que com està doncs allunyat del que seria el centre de la ciutat, sembla que no vingui amb nosaltres, però que en ple segle XXI, i això per fi ja és una bona notícia, han començat les obres pel que seria el subministrament d'aigua potable a les llars. Estem parlant d'un nucli de població que pertany al municipi de Sant Cugat, que podria pertànyer, és igual, a qualsevol altre municipi, però aquesta és la realitat, que en ple segle XXI un barri com aquest, dins de la província de Barcelona, a Catalunya i dins d'Europa, encara estigui pendent que li arribi el subministrament d'aigua potable a les llars. D'aquests dos temes, volia comentar amb vosaltres la situació. L'Alfredo sí que ens pot parlar més del tema de les pantalles acústiques, perquè sembla que és un tema que segueix, perquè és el Partit Popular qui ha anat oferint aquesta informació, no?
Bueno, és que jo vaig ser present a la reunió que vam tenir amb el subdelegat del govern i també amb el responsable territorial de carreteres, un dels responsables territorials de carreteres del Ministeri de Foment, ja farà cosa de 3 setmanes, i efectivament nosaltres vam anar-ho treballant pues, soterradament, diguem, amb silenci, perquè crec que era el millor, i bueno, ens van comunicar oficialment doncs, que el Ministeri de Foment, després de rebre els informes primer de l'Ajuntament de Sant Cugat i fer les seves comprovacions i els seus estudis propis, doncs, van arribar a la conclusió que efectivament que era un problema que era insostenible, que el soroll estava molt per sobre del que la pròpia Comissió Europea diu que és tolerable, i per tant que donava prioritat en posar les pantalles acústiques, i en aquest sentit hem d'elaborar un estudi propi, que això comportarà que hem de fer-ho ja, i això d'entre 6 mesos aproximadament, per després licitar-ho i després ja pues, col·locar les pantalles. I aquesta era la informació que nosaltres vam fer pública, que després, posteriorment, el regidor del Partit Popular, l'Álvaro Bereham, es va reunir amb els veïns la setmana passada, i que crec que ho comentaran també en el Consell de Barri que està convocat pel proper dia 7 de març a Mirassol. crec que l'Ajuntament, si no ha rebut ja o ha de rebre ja la comunicació oficial del Ministeri, i bueno, pues això és un procediment que afortunadament sembla ser que ja es veu la llum i que traurem un problema de sobre amb pobra gent que viu allà i que té que aguantar, pues, és que són 10 carrils de trànsit per aquella zona de la AP7.
Clar, però aquest és un problema que dèiem al començar.
Sí, que ve molt de lluny i potser perquè no s'ha agafat realment bé des d'un primer moment i no s'ha fet la insistència que s'hauria d'haver fet. Vull dir, potser tots ens hem de posar...
Però segurament no serà per les queixes dels veïns.
Jo crec que els veïns són els que menys culpa tenen de tot plegat.
Per això.
Sí, sí.
En tot cas, hauríem d'anar a l'última administració, a la més gran, que segurament hauria de deixar el tema a la cua.
Potser sí, o potser perquè tampoc des de l'Ajuntament es va pressionar por al seu moment. Vull dir, és que tots aquí s'hauria de repartir culpes a parts igual, penso jo. Però no, jo em quedo amb el final. El final és que realment això probablement abans d'un any ja estigui solucionat.
Abans d'un any tindran ja les pantalles instal·lades?
Si es mantenen els plaços que ens van dir, els terminis que ens van dir a nosaltres ara fa 3 setmanes, i es licita l'obra abans d'acabar l'any, doncs el normal és que en un any estigui fent l'obra, si no està acabada, doncs poc faltarà.
Doncs diuen que si les notícies són bones, encara que triguin, no, Arcadi?
Es val de tarda que nunca.
Sí, però clar, una qüestió tan sensible com aquesta, que s'allargui en el temps tants anys, quan l'afectació per als veïns pot ser important a nivell de molèsties, i bueno, perquè tampoc no sabem de casos d'afectacions una mica més...
No, a aquell nivell de detall no. El que sí és veritat, que tampoc és, no hem d'enganyar ningú, vull dir, el soroll continuarà sent-hi, que passa que estarà dintre d'uns límits permesos dintre de la normativa, o sigui, perquè el soroll zero és inviable, vull dir, no es pot. Però sí que en tot cas el soroll que sentiran serà molt més tolerable i per tant no causarà els perjudicis que està causant actualment, no?
I l'altre, digues,
Arcadi. No, dic que certament amb una autopista, viure a prop d'ella, a tota Europa, és quelcom que veus gairebé sempre murs de contenció del soroll perquè la gent no surti perjudicada. Per tant, jo el que em pregunto és si en aquest país, que totes les autopistes són de concessió privada, quan es dona la concessió no s'obliga ja a construir uns parapets d'antisoroll, perquè seria lògic, escolta, aquesta gent fan una construcció que tindrà un perjudici a la població. Per tant, vostès beneficiaran aquí d'un peatge que després s'ha tret de l'AP7 en aquest tram, però que s'hauria de protegir, dic jo, eh?
Té tot el sentit del món el que s'està... Sí, jo també penso igual, sobretot en carreteres i autopistes noves, doncs que s'obligui que en aquells terminis municipals per on passen, que hi ha vivendes a prop, de... No sé si s'està fent actualment, vull dir, perquè obra nova d'aquest tipus tampoc... No sé.
Bé, l'altra... Bona notícia, podríem dir, és el fet que Can Barata, doncs, ben aviat ja tindrà xarxa d'abastament d'aigua, perquè han començat les obres. Però insistim que en els temps que ens trobem, doncs, parlar d'una població, encara que sigui un nucli dels habitants que és Can Barata, sense subministrament d'aigua potable, no és propi, no?, d'una societat que se suposa avançada, Arcadi.
No, jo suposo, no ho sé, perquè no ho conec, que deu ser un barri d'autoconstrucció, que les cases van fer en aquell moment amb gent que arribava i que hi posava els dissabtes i els diumenges 4 ratxos fins que es feia la casa, però esclar, després això s'ha de regularitzar. O bé ho tires a la terra, segons com actuïs, o bé, si ho acceptes com un fet consumat, aleshores s'hi han de donar els serveis mínims, i per descomptat que l'aigua, l'electricitat i fins i tot el clavegram, si molt m'apures, han de ser, doncs, uns serveis mínims que s'han d'oferir. Jo no sé quina antiguitat té, vaig expressar el meu desconeixement sobre el tema, però si el barri ja té una certa antiguitat, ha sigut un descuit importantíssim de l'Ajuntament no atendre-ho abans.
Home, de fet, sí. és una reclamació que ja porta anys, eh?
Sí, quan parla, és igual que amb les pantalles, vull dir, sí. Aquí també doncs, no s'ha actuat amb la diligència que s'hauria actuat des de fa molt de temps. Vull dir, Can Barata, Jo fa molts anys que vinc sentint reivindicacions doncs, com les que deia l'Arcadi ara mateix, vull dir, va ser el clavegaram, ara l'aigua, era el transport públic que tampoc arribava, vull dir, era una sèrie de circumstàncies...
Que també s'està solucionant.
Exactament, vull dir, és que és un barri que per la situació on es troba doncs, sembla ser que no, sembla que per una persona fora diu, ah, això també s'ha encugat, doncs sí, també s'ha encugat, no? Vull dir, també és a prop de Rubí, de
Sant Quirze.
De Sant Quirze, que no probablement de Sant Cugat, però és també Sant Cugat i, per tant, doncs, ha de tenir els mateixos serveis que qualsevol altre indret del municipi. Però, bueno, en tot cas, celebrem que, de mica en mica, les coses vagin arribant i tot es vagi encausant i contem pels veïns que veuen que, per fi, doncs, les seves demandes comencen a fer realitat.
En un municipi que llueix de ser dels més alts de renda per càpita de Catalunya i els smart cities i aquestes coses, tenir encara forats d'aquesta mena és que com greu.
Doncs mira, avui a un dels diaris s'anuncia una notícia que diu que un grau universitari, es crea un grau universitari sobre ciutats intel·ligents.
Tonteries.
Ho dic aprofitant que comentaves això, ara hi haurà un grau universitari sobre ciutats intel·ligents.
Intel·ligència humans, no?
Aquí a Barcelona?
No sé, jo m'he quedat de moment amb el titular perquè m'ha cridat l'atenció, però no m'ha donat temps de mirar aquesta notícia.
Però suposo que si es fa és perquè deu haver-hi demanda de tot plegat i, per tant, vull dir, no crec que sigui una cosa un brindis al sol. Penso que... Bueno, ens hem d'anar adequant a que cada dia pues, el món va evolucionant tecnològicament i que suposo que en un futur no gaire llunyà pues, es requeriran tècnics especialistes en aquest tipus de matèria. No?
Home, tant evoluciona sí. Que resulta que els telèfons que no, ja són intel·ligents...
Jo t'explico una anècdota. Vull dir, ara que dius del telèfon, el meu telèfon va morir el dia abans de Nadal, mor el telèfon, quedo sense contactes, totalment incomunicat. Sempre he anat amb un telèfon mòbil pues, el més barat que hi havia al mercat i per un dia vaig dir, bueno, pues, ja que aquestes ofertes de finançament, doncs, que són 20 euros al mes, doncs, bueno, anem a fer un esforç, i vaig comprar l'últim model de Samsung,
el
S8 Plus, dic, ja m'ha sortit
l'S9,
el van presentar ara fa 4 dies, vull dir que evoluciona tot plegat, que el que era nou fa 4 dies ara ja no és nou, vull dir, i amb això passa el mateix, vull dir, amb les ciutats, amb la tecnologia, doncs tot queda en 4 dies desfasat i t'has de tornar a adaptar i bueno... I les generacions que vinguin després pues, en riuran de nosaltres perquè realment tot evoluciona, és així. I massa ràpid pel meu...
Doncs ara que parlàvem dels telèfons, inevitablement parlarem del mobile, d'aquest gran aparador de la telefonia mòbil, que de moment té el compromís de fer-se a Barcelona fins al 2023, però que, donades les circumstàncies i en vistes del que ha passat en aquesta jornada inaugural amb les plantades que van fer Ada Colau i el president del Parlament, en Roger Torrent, hi ha partits que consideren que aquestes actituds han posat en risc, o podrien posar en risc, la continuïtat de la fira. Com veieu vosaltres aquestes possibilitats? És a dir, cal que barregem la situació domèstica, política, amb els interessos realment d'una fira com el Mobile?
Penso jo?
Sí.
Bueno, pues, també s'hem de dir que hi ha una ciutat com és Dubai, que va molt darrere i està posant molts diners sobre la taula per emportar-se aquesta fira. Per veure la dimensió real d'aquesta fira, pues, s'ha de veure el que genera. I estem parlant d'una fira que amb els anys que portem aquí ha fet ingressar a les, diguem, a una ciutat com Barcelona, es parlava de més de 4.000 milions d'euros i que deixa una xifra de quasi 500 anuals. Es parla de 13.000 llocs de treball. La realitat és que parles amb comerciants de la zona de properes on s'està realitzant aquesta fira i gran part del que generen anualment o ingressen en aquesta època. Parlem dels hotelers, aquí a Sant Cugat també ens en beneficiem perquè estan tots plens també per aquesta fira. Per tant, estem parlant d'un volum de negoci molt i molt important i que Barcelona penso que no pot deixar-se perdre. Dit això, Penso que ha sigut una greu equivocació l'actitud, en aquest cas, de Colau. Vull dir, no, que hi ha moments per reivindicar les coses en altres llocs adients que no amb una recepció oficial que feia comptes. Bueno, és la foto, però realment no serveix per expressar la teva protesta, perquè jo penso que hi ha altres foros per fer-ho, no? I penso que va actuar de manera kamikaze en aquests moments que realment perilla, perquè és una realitat, jo que deia abans, hi ha una ciutat molt important com és Dubai, que amb molts diners sobre la taula, que està lluitant per emportar-s'ho, doncs crec que els propis responsables del Mobile ho han dit, que ells el que volen és una estabilitat institucional, i per tant, si a les primeres fas pues, aquesta xarlotada, penso jo, de no presentar-te a la recepció oficial, bueno, pues, bueno, cadascú que faci el que vulgui, si després per desgràcia se'ns en va a la fira, llavors vindran els ais i les lamentacions, i ja ens va passar amb l'Agència Europea del Medicament. Vull, penso que a vegades les ciutats, l'economia ha d'estar per sobre d'altres coses, però bueno, és una opinió meva i...
Sí, però en el cas de l'Agència del Medicament, fins on jo vaig arribar a entendre, des d'aquí es va vendre molt la candidatura de Barcelona com la ideal, la perfecta, la top 10, o d'entre les top 10,
sí.
Quan en realitat després resulta que no era ben bé així, que no partia ni tan sols entre les candidatures...
Jo penso que Barcelona era privilegiada en tots els sentits. L'informe tècnic era el millor, estava el que estava millor valorat, però per moltes raons, no només per la logística, també per la indústria farmacèutica que hi ha al voltant de tot Barcelona, i penso que allà va haver una gran equivocació. La pròpia Ada Colau no va anar a presentar la candidatura, vull dir, són coses que a vegades no s'entenen. Va enviar en aquell moment el tinent d'alcalde Collboni, vull dir, a presentar la candidatura. Jo crec que una alcaldessa ha d'estar per sobre de qualsevol altra cosa. Si per una cosa és bona per la seva ciutat, pot estar al capdavant.
Arcadi?
Sí, hi ha opinions que sí que serem discrepants, perquè amb bastantes coses...
Però ja tocava,
perquè
si no estava...
Crec que val la pena aclarir-ho. Primer, s'ha de separar, evidentment, el debat sobre el mobile, si ha de continuar o no, i què va passar l'altre dia amb la recepció. Qui tenia la roba era la Colau, sens dubte, el que havia tingut un comportament impresentable del monarca amb aquell discurs que va fer. Per ara no entrem en aquesta discussió perquè seria un tema diferent, per tant tenia tot el dret a reivindicar en nom de la ciutat la indignitat de l'acte d'aquest senyor. Però ara no m'hi fico en aquest tema. Més aviat vull entrar en la qüestió que es discuteix poc, que és si val o val la pena tirar endavant aquest congrés. Fa no sé quants anys, 8, 9 anys que se celebra aquí.
No, aquest és el 9, penso.
El 9. Sempre. Aquí es veu la meva modernitat telefònica, sempre, sempre, sempre m'he negat que aquest congrés es faci aquí. Penso que és un desastre en tots els sentits. Barcelona hauria d'expulsar el mobile de la ciutat. Primer, amb què es fan aquests trastets? Amb uns minerals que són de sang, que es diuen coltan. Llegim, sisplau, informes d'oficines internacionals, 5 milions de morts al Congo per poder tenir aquest trasto. 5 milions de morts al Congo amb picabralles en les mines que les companyies telefòniques, les que tenen grans estants en el mobile, promouen perquè hi hagin guerres allà i tinguem. Primer, només això ja no val tenir un congrés de mobile. Això. En segon lloc, aquestes empreses són, per descomptat, hi ha un informe recent que ho explica, les que cometen més frau fiscal en el món. Són les grans empreses estafadores. Avui en dia està registrada com l'empresa de més gran frau fiscal, una que coneixem tots, que té una poma com a símbol i que es diu Apple. Aquesta gent no paguen res perquè fan la deslocalització, agafen un domicili fiscal a la Quinta Forca i aleshores a partir d'aquí, evidentment, no tenen possibilitat d'aportar en els recursos públics. Tercer, és veritat que hi ha contractacions laborals, és veritat que hi ha... però una feina tan precària, ahir llegia un article sobre aquestes contractes amb uns sous de misèria que fan aquestes empreses. I quarta i última cosa, ens acostumen, abans ho hem insinuat, amb les ciutats intel·ligents a viure només pendents d'això. En lloc de tenir un diàleg, l'altre dia anava al tren un matrimoni, que a més hauria estar content perquè la senyora estava embarassada d'aquests ferrocarrils de la Generalitat. En lloc d'estar contents i parlar del fill, van estar de Barcelona a Sant Cugat, tots dos, sense dir-se res, només tots dos pendents del seu trastet respectiu, mirant aquestes bestieses i ximpleries. Això destrossa la ciutat. Penso que són raons suficients per dir que no vingui mai a aquest congrés.
Home, potents ho són. Potents ho són, però clar, aquí cadascú entrarà a valorar si són suficients per contrarrestar els arguments que facilitava l'Alfredo.
Jo desconec, no? Els arguments que l'Arcadi ens ha donat, alguns dels arguments...
Que són de caire molt diferent, són d'un caire molt diferent.
Sí que puc estar d'acord amb una de les coses que ha dit, que els sous que s'estan oferint en el Mobile, algun dels sous, són bastant lamentables. Això estaré totalment d'acord, però això ja és una qüestió que els organitzadors...
Els que depenen directament dels organitzadors...
Sí,
de...
però jo tinc un familiar...
No els serveis que contractin.
Bueno, aquí està la qüestió, perquè moltes vegades es contracta empreses perquè busquin promotors, en aquest cas, que són els sous aquests que parlem de 6 euros l'hora, em penso que eren, que jo he viscut una experiència familiar propera d'una persona doncs, que ha estat contractada per una empresa per fer de promotor en perfums, i també estan parlant d'aquests sous, no? Perquè qui s'emporta realment el suc és l'empresa que contracta, que subcontracta. Jo crec que aquí sí que s'hi hauria d'entrar d'una manera o altra, ja sigui a partir dels organitzadors, ja sigui Fira de Barcelona, sigui els propis de posar sobre la taula davant del Congrés de que s'estableixin uns mínims, i aquí jo crec que hi hauria molt a treballar. I amb això li dono la raó a l'Arcadi, vull dir, no m'agrada que hi hagin aquests sous, però és una manera d'explotar realment a gent que busca una feina, normalment són gent jove els que es beneficien d'aquest tipus sí. de contractació, i aquí està l'abús en aquest cas de segons quines empreses. Jo crec que aquí sí que s'hi podria fer alguna altra cosa, però jo crec que ara que Barcelona, pues, pot tenir la possibilitat de tenir aquest tipus de congressos, jo soc partidari de que intentar mantenir-lo.
El mateix diria, perquè n'hem parlat un moment, de l'Agència de Medicaments, tant de bo no hagi vingut, els laboratoris, el pitjor que hi ha. El 90% de la producció dels laboratoris va destinada a malalties de rics. Ho hem vist en unes jornades que hem fet a l'Unipau ara fa 15 dies aquí. 90% dels esforços dels laboratoris a cuidar obesitats, a cuidar coses així. I allò que realment fa morir la gent, les malalties bàsiques, els laboratoris més d'un 10% perquè no hi fan negoci. Són empreses impresentables en totes les parts. Tant de bo no vingui l'Agència de Medicaments. Sé que els meus fullons aquests dins són molt radicals, però alguna cosa hem de dir.
Parlant de les possibilitats de tenir, perquè amb això jo suposo que sí que hi estareu d'acord els dos, la necessitat que d'una vegada hi hagi un govern
sí,
que dirigeixi doncs, i que gestioni el país. Sembla que les negociacions que encara continuen estan cada cop doncs, són més estretes i que per tant s'estan arribant a acords, i no sé si aquesta setmana ja es podria veure com a mínim ja definit la possible sortida. Diuen que seria Jordi Sánchez el candidat. No sé si hi ha més noms, però almenys aquesta és la proposta que se suposa que es vol fer servir des del sobiranisme per posar en evidència doncs, bueno, la repressió del govern espanyol.
Jo no estic gens al tanto, gens ni mica, de les negociacions. He sentit aquest matí, de bon matí, les notícies que l'acord pot trigar un o dos dies. Tampoc explicaven en quin sentit seria l'acord. Estic plenament convençut que fa falta un govern, però mentre sapiguem com va, doncs és difícil, evidentment. Si aquest acord el produeixen els tres partits que tenen majoria parlamentària, és de suposar que tiraran endavant, a no ser que després hi hagi una prohibició derivada d'aquest famós 155 que no permeti tirar-ho en marxa. Per tant, si hi ha un acord, si està consensuat i si a partir d'aquí pot haver-hi govern, tant de bo, perquè de temes pendents a l'agenda ja en la tira.
Jo estic d'acord amb la necessitat que hi hagi govern, valorar aquest acord o no pues es valorarà quan sigui públic i oficial,
si perquè, els...
perquè ahir era un mitjà de comunicació a última hora que posava el nom de Jordi Sánchez sobre la taula d'un acord.
Però fa dies que s'han parlat
sí,
de la possibilitat.
Jo, a mi m'agradaria que fos una persona sense cap tipus de causa judicial ara mateix, perquè crec que el que convé és tranquil·litzar tot i tornar a la senda de la llei, i per tant, bueno, esperem que la qüestió sigui pública i notòria per fer una valoració, però sí que és veritat que ja portem massa temps sense un govern de la Generalitat.
I a tot això, mentre no se solucionen els temes més propers, els que corresponen al govern de Catalunya, tampoc sembla que estigui passant res a Madrid, perquè encara també continuen moltes coses pendents, entre altres qüestions, i ara ho parlàvem fa una estona amb l'Alfredo, els pressupostos generals no estan encara aprovats, perquè depenien del suport del PNB, que...
Sembla ser el que es parla, perquè jo d'això no tinc cap coneixement, jo el que llegeixo els diaris, doncs que a la que hi hagués govern a Catalunya es podria desbloquejar l'acord pressupostari a Madrid, però són especulacions periodístiques, no tinc dades com per confirmar-ho, no? Però sí, és veritat que com a mínim es necessita bueno, que són els partits que van donar suport en el pressupost de 2017, en aquest cas Ciutadans, PNB, més els partits petits com Coalició Canària i algun altre, però que estan en l'òrbita com el Partit Aragonès i la UPN, que són ja estan en l'òrbita del PP, però bueno, en tot cas, suposo que la majoria parlamentària serà la mateixa i està tot supeditat a que hi hagi govern a Catalunya, però bueno, és una informació periodística més que més pròpia.
Està supeditat, Arcadi?
No ho sé, no en tinc ni idea. Ara, el que sí que és veritat és que també hi ha una cosa paral·lela aquí, encara que he llegit que no serà, que és que aprofitant que en Luis de Guindos se'n va, hi ha una renovació ministerial pendent, i d'això se'n pot dir crisi o no, pot ser només substitució d'un ministre per un altre, o pot ser que s'aprofiti per fer una remodelació, llavors això també, segons les característiques tingués, marcaria l'apropament o l'allunyament amb altres partits.
Crec que ahir el president Rajoy va anunciar que només hi hauria una substitució i que serien els propers dies, de fet va dir la setmana que ve, i seria una peça per una altra, però bueno, ja ho veurem.
De moment no me n'hi ha allò, no? Tota no. La resta?
De moment sembla ser que no. A veure, si agafés un dels propis ministres, que és un dels que s'han... A veure, són especulacions, no? De les moltes que en fan els periodistes, de que una Fátima Báñez pues, passés, per exemple, de treball a economia, pues, llavors ja rodaria alguna cosa, llavors haurien de buscar un altre treball, vull dir, però no sé si serà ministre d'Economia per ministre d'Economia o hi haurà una rotació entre els ministres actuals per... No sé, ja ho veurem. Rajoy sempre sorprèn.
El dijous que ve, no l'altre, el dia 8, el dia de la dona, enguany s'ha proposat una vaga de 2 hores per evidenciar la desigualtat salarial entre homes i dones. Aquest és un dels arguments que s'ha posat sobre la taula en aquesta celebració. Preguntat sobre aquesta qüestió el president Rajoy, la seva resposta va ser que això no era qüestió...
No sé quina resposta va fer, una qüestió del govern. Però en tot cas...
Grosso modo, venia a dir això, no? Nosaltres què podem fer?
A veure...
Quan hi ha països que hi ha intervencions i es legisla afavorint doncs, que precisament les empreses siguin premiades per facilitar doncs, que hi hagi una igualtat entre els salaris d'homes i dones.
A veure, que hi ha treballs, potser. Jo, a mi se'm fa difícil ara mateix, que me n'en vingui un, però que mateix lloc de treball diferent sou... l'únic que se m'ocorreix i no té res a veure amb homes i dones és els cossos i forces de seguretat de l'Estat, que per una mateixa feina un policia a Canàries no cobra el mateix que a Catalunya. Això és que hi ha una diferència salarial amb el mateix tipus de feines. penso en una Nabotín, que és una, que segurament no pensarà igual.
Però,
penso també en director, amb advocats, que tant d'homes com dones, jo en el meu cas soc llicenciat en dret, però penso que cobrem el mateix, amb metges, jo crec que també. I suposo que hi haurà algun tipus de professió que això passa, però, i evidentment, si això passa, doncs s'ha de solucionar, però tant com per fer una vaga, jo crec que ho trobo una mica exagerat.
I els informes que he anat llegint, les comissions, per exemple, i altres per l'estil, parlen d'una notable, no sabria quin percentatge de diferència salarial molt global. Esclar, amb una mateixa empresa potser no, potser ho respecte. Uh-huh. Ara, si tu mires el conjunt de les empreses, les dones que treballen tantes hores a la setmana cobren tant i els homes sempre hi ha un diferencial. Això en primer lloc. Després també és curiós veure que amb una massa de treballadors que pot ser d'homes o de dones, els llocs de responsabilitat gairebé sempre són ocupats pels homes, cada vegada menys, s'ha de dir, però són majoritàriament ocupats per homes amb gran quantitat. No sé si això també correspon, i en canvi et dones compte que quan van a les universitats els millors expedients gairebé sempre són de dones. Bons expedients no tenen els mateixos llocs de responsabilitat. També s'ha de reconèixer que la dona combina molt més la feina de la llar amb la feina laboral i no se li ofereixen aquestes, excepte les baixes per maternitat, doncs que li permetin això que ara se'n diu conciliació o compatibilització, o digue-li com ho vés dir, que la dona té reivindicacions i que les pot aprofitar per fer el dia 8 de març, perquè històricament s'ha convertit en el seu dia de reivindicació. A mi no em sembla malament, i si fa una cosa tan moderadeta com dos dies, com
dues
hores de vaga, tampoc crec que sigui per escandalitzar-se.
Crec que crec que la dona se l'està potenciant molt, o sigui, s'està potenciant ja no només per ser dona, sinó també per la seva vàlua. Vull dir, hem vist aquí presidentes del Senat, presidents del Congrés, presidents del Parlament, ministres, la vicepresidenta actualment, vull dir, són dones, i vull dir que el paper de la dona cada dia és més rellevant a Espanya, i espero que ho continuï sent i cada dia pues, se la jutgi no només per ser dona, sinó també per la seva vàlua, que és el que seria, és el més just. I per tant, com la dona és igual de valuosa que no, un home, inclús a vegades molt més, doncs se li ha de premiar d'una manera o altra. I és evident que si hi ha desigualtats en llocs de feina per la mateixa categoria i rang, pues això s'ha d'arreglar d'una manera o altra. Però bueno, crec que estem avançant molt en els darrers anys en aquest país amb aquesta qüestió.
De totes maneres, si comencem per dalt de tot, jo proposaria que en aquesta vaga s'hi afegissin la infanta Helena i la infanta Cristina, perquè es troben per edat per damunt de l'actual rei, i en canvi no les deixen ser reines.
Sí, crec que això ja... la nova generació no tindrà aquest problema, em penso.
No, ja sap que jo no soc monàrquic, però ja posats a fer-ho, doncs que ho facin bé.
I què n'opineu de la possibilitat, no sé si es va arribar a comentar i a discutir, la possible remuneració de la feina domèstica, és a dir, aquelles dones que no treballen fora de casa i que estan atenent la família. Un treball que pràcticament no té hores, perquè se li dediquen totes les hores del dia, no està reconegut i segurament doncs està generant riquesa també, o estalvien segons quines despeses.
Em sembla fantàstic, però em pregunto, i d'on traiem els diners per pagar-ho tot plegat?
Si no hi ha per pagar els jubilats.
A veure, l'ONU va treure una estadística, i ara la dic de mori, potser m'hi equivoco, segons la qual el treball domèstic, arreu del món, el treball domèstic, les dones hi dediquen 5 hores i mitja al dia i els homes no arriba a una hora. Penso que això, i si no és aquesta dada, sí, sembla molt. El qual vol dir que, evidentment, aquí hi ha una discriminació claríssima en contra de la dona. Una part d'això ja es comença a pagar, malauradament molt poc, si es tirés endavant de debò allò que es diu la llei de dependència. És a dir, cuidar un avi a casa teva, i aleshores això té dret, si l'avi ha rebut doncs, la concessió de paga de dependència, que es pugui beneficiar encara que sigui la seva pròpia filla que l'ajudi d'aquesta feina. Això és quelcom que en els països nòrdics està normalitzat. No dic tota la feina de la llar, dic la feina de cura específica de gent dependent. Això es podria començar per aquí. Llavors, per això jo crec que n'hem de trobar de diners, igual que n'hem de trobar per les pensions. Avui no parlem de debat de les pensions, però ja si algun dia en parlem ja explicaré d'on s'han de treure els diners a les pensions. És una altra cosa.
Ah, sí? Tu ho saps? D'on s'han de treure els diners? Home,
d'aquestes empreses que estan en el mobile, per exemple, sense anar més lluny.
Doncs que no marxin.
No, no, que paguin.
Sí, sí, però si, si marxen no, no les, les haurem de perseguir, llavors. Eh?
Una dada concreta. Segons la llei de l'impost de societats anònimes, les empreses han de pagar el 30% dels seus guanys en forma d'impost de societats. L'últim registre que he llegit, les empreses d'aquesta famosa col·lecció que s'anomena IBEX 35 van pagar el 12% a través de trampetes de desgravacions i d'inversions i coses per l'estil. Què vol dir? Que les grans empreses espanyoles amaguen més de la meitat dels guanys o més de la meitat dels impostos que han de pagar. Per aquí pots començar a pagar pensions.
No, si ja ho diuen, si diners n'hi ha. Estan mal repartits, no? Molt bé, senyors, doncs fins aquí la tertúlia d'aquest dimarts. Per cert, que avui es fa l'entrega dels Premis Sant Cugat.
Sí, ja hi
serem. Hi aniràs,
sí,
Alfredo?
Sí, sí, hi vaig, hi vaig. Sí, sí, intento no perdre-m'ho.
I, Arcadi, tu tens algun premi d'aquests?
Molt bon d'una Fonsany, sí.
Sí, no?
L'alcalde de Recoder.
Molt bé.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, em penso que avui serà una...
gala esportiva.
Exactament.
Una gala esportiva. Sí, sí. Doncs a veure si no passa res, ho dic pel temps, eh? Perquè estem tots pendents avui de si nevarà o no nevarà.
No,
no nevarà, aquí no. Bueno, doncs mira, ens hi consolarem amb altres coses. Com a mínim no ens complicarà la vida, perquè com caiguin quatre flocs ja ho tenim malament. Gràcies, senyors. Molt bon dia.
Adéu-siau.
Adéu-siau.